Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Ha tornat la calòrica i ho fa per la Porta Gran amb una nova meravella esbojarrada com Le Congrès ne marche pas, un planter d'actorassos i actriuasses amb un talent innat per comunicar del de l'escenari. Una dramatúrgia d'un Joan Llago que travessa com vol i per on vol. Una direcció espectacular d'Israel Solà, escenografia de Viviana Puig de Fàbregas que suma i es va fent gran, i una il·luminació màgica de Rodrigo Ortega, ho tornaran a petar, de fet ho estan fent ja, una nova temporada amb l'obra més crítica, dura, cínica i significativament política que jo els he vist. I partíem d'ocells, que no era poc. Destacadíssima Roser Batalla, que se't fica a la butxaca a poc fins a tenir un ascens que ni puc ni vull explicar. L'obra ens capbussa de plena al Congrés de Viena, a l'Europa de 1814, un període entre temps, el que acaba i el que comença. La incertesa, el dubte, però sobretot l'exaltació de la grolleria extrema d'una classe que ni se n'adona ni se'n vol adonar. Tot plegat amb una premissa que ens pertoca, que ens fa regirar, pensar i patir. Quina n'és l'alternativa? L'alternativa a la grolleria, al col·lapse, a la decadència i als que ens ho mirem. Un cop més ho han fet, ara el Lliure de Gràcia, on no queda ni una sola entrada, però no us perdeu la gira, perquè la calòrica, més enllà d'èxit teatral, que també són garantia de moltíssim treball al darrere, en una obra gens fàcil ni d'explicar ni de copsar. Precisament per això, deixeu-m'ho dir, em tenen enamorat, boig pel teatre, pel seu teatre. Israel Solà, Xavier Francesc, Viviana Puig de Fàbregas, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser a la caravana.
Bon dia.
Israel, què és el que veurem si anem al Teatre Lliure de Gràcia, si hem tingut la sort d'aconseguir entrada al Lliure de Gràcia?
Doncs veureu un superespectacle que té alguna cosa de paisatgístic en alguns moments, de són quadres vivents, és com si anessis a un museu i els quadres prenessin vida. Veurem grotesc, escenes molt divertides, veurem els actors i les actrius ballar, parlar en francès, sentirem veus nous que ens expliquen de les de la història, i tot això s'anirà deformant fins a un final apoteòsic.
Xavier, és l'obra més esbojarrada, però també la més sèria, que ha fet la calòrica?
Clar, esbojarrada... A més, jo crec que no.
No, jo crec que la idea és esbojarrada.
La idea sí.
L'obra no.
I d'on neix, no? El moment sí que és esbojarrat, per aquesta gent del 1814 que es van reunir allà 4 dies i van estar 9 mesos. Però hem fet més gambarrades, no? Ocells és més el gag o la comèdia més pura, no?, que aquesta. I la més seriosa... per temàtica, déu-n'hi-do, perquè també el de què parlem és molt seriós, de l'emergència climàtica. Sí que aquesta té un component polític molt, molt important, i que d'aquell congrés, no, neix aquesta Europa actual i ha canviat poc.
Us ho pregunto diferent, i de seguida anem a la Viviana també. Fins a quin punt aquesta obra és un punt sobre la taula?
Jo crec que tots els espectacles de la calòrica són un punt sobre la taula, en el sentit en què nosaltres... Hi ha diferents punts, no? Un punt cap al nostre públic. Nosaltres, d'alguna manera, ens agrada fer el que ens ve de gust i provar coses noves. I, d'alguna manera, és com si estàveu acostumats als últims espectacles a venir a veure una obra en què cada 2 minuts hi ha un gag, doncs ara no farem això. I d'alguna manera, com a creadors, hem de tenir la llibertat de poder-ho fer, perquè si no ens sentirem sempre, qualsevol, no nosaltres, ens sentirem encorsetats, no? I també és un punt sobre la taula, perquè nosaltres teníem ganes de fer un espectacle que reclamés moviment. a l'espectador al final, que digués... Pararem de dir que el món s'està acabant i que tot és una merda i que sempre acabem tots com que la política sempre està podrida per dir, ja, bueno, i què fem? No? Una mica com donar, començar a treballar sobre l'esperança i sobre la construcció d'un futur.
Viviana, com es plasma una bogeria que deia de la, una bogeria seriosa de la calòrica, aquest moviment que ens deia Israel Solà, aquest transfors paisatgístic en cada escena amb una obra com aquesta?
Ui.
És bèstia, això, eh? Però és que és molt bèstia el que feu.
No, com es plasma el moviment i el joc amb un context que, clar, és 1814 i que jo crec que la temàtica reclama que visualment construïm aquest paisatge historicista, també. Vull dir que hi hagi una mica de recerca històrica de com era l'arquitectura, els espais i tot això. I llavors la contraposició, però jo crec que li va molt bé l'obra, d'una arquitectura que és rígida, que és dura, que és sòbria, que és prepotent, si ho puc dir-ho així, però que ha de donar joc amb una companyia que és boja, que és dinàmica, que és contemporània, que és actual. I llavors ha sigut una experiència com molt... Bueno, gairebé et descol·loca com a escenògraf, però també molt enriquidora, perquè realment és dels cops que sents que tot l'equip artístic proposa com un paisatge amb l'Albert Pasqual, el Rodrigo Ortega, el Guillem, proposen com un paisatge i allò dinamita un joc. I el joc fa que tornis a revisar el paisatge i és com una mena de diàleg constant. Ha sigut un procés fantàstic.
Parlant de constant, Viviana, una obra que és un ball constant, no?
Exacte. I és un ball constant, i hi ha una figura que està estàticament o constantment en moviment d'una forma estàtica, si és que es pot dir així. I llavors jo crec que això també li dona... És com un eix al voltant del qual tot gira, és un eix al voltant del qual s'ironitza, perquè també estem construint la idea d'Europa a nivell cultural i com ens expliquem, no?
Xavier, parlàvem amb l'Israel d'aquest cop de puny sobre la taula... El teatre, la cultura, ha de ser bàsicament això? Ha de ser crítica constant? Ens ha de posar un mirall constant?
Sí, una part important de la cultura és això, no? Posar-nos un mirall de la societat, i és el que intentem fer amb la calòrica, no? Agafar una temàtica que ens interessa, que ens toca a tothom, a nosaltres com a persones, com a companyia, com a societat, i posar-la davant del públic, no? I emmirallar-nos i dir, això va passar, això... va tornar a passar i està tornant a passar, no? Estem arribant a un final, podem dir, d'aquest sistema capitalista i no som capaços d'imaginar què podem fer o què passarà, no? Els grans poders volem mantenir-ho, això està clar, però nosaltres què volem fer perquè aquest sistema estem veient que no, ja no és sostenible.
Uh-huh. Israel, si no m'equivoco, 2 mesos per preparar una obra d'aquestes característiques ha estat?
2 mesos, sí.
És una
sí,
burrada?
Sí. És una bogeria, sí. I pensa que cap dels 9 intèrprets de l'obra sabia parlar francès ni una paraula.
Ho estàs dient de debò?
De debò.
Que la vas a veure i dius que aquesta gent sap francès.
I
com
clar,
a mínim francès.
No van fer, clar, no, pues no van fer cap càsting de la gent que vam agafar que no és de la calòrica, no els van fer cap càsting d'idiomes ni res. Aleshores, ells han hagut de treballar sobre la dicció del text, aprendre-s'ho de memòria, com per sort tenen molta oïda, perquè els actors i les actrius doncs, són gent que treballa amb la llengua i sap modular. De fet, tenim el Xavis Valencià i quan ha de fer un català central, doncs el sap canviar i, per tant, sap treballar la fonètica. Però imagina't això, imagina't aprendre a ballar el vals. El primer dia de ballar el vals va ser un desastre i els 2 minuts deien jo no puc més. I em deien, doncs jo els deia, nois, hem de ballar 10 minuts sense parar i només en porteu 2. I era com en plan de... I s'asseien i jo pensava, ja veuràs, això no sortirà. Però jo crec que ens hem fotut molts pals a les rodes i això és el que ens fa créixer la calòrica. Sempre que treballem sobre la facilitat, no traiem la brillantor. I, en canvi, quan això ho vaig aprendre de l'Albert Pasqual, que em deia, fot un pal a la roda, i això ens ajudarà, farà com, no, com un quiste al voltant, i això és el que fa únic aquest espectacle. Pues, clar, hi va haver un moment que jo vaig girar-me i vaig dir, crec que hem fotut masses pals en aquestes rodes. Aquesta vegada ens fotrem una hòstia impressionant. Però bé, realment van treure, han tret molta força els intèrprets i han treballat molt, tot l'equip, la Viviana, en Pasco, en Rodrigo, producció, i ha estat una superproducció.
Viviana, Xavier, a l'Israel deia al principi va ser una mica desastre, eh? Però va ser un desastre divertit.
Sí, 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 ho hem passat molt bé, sí? Però era això, clar, el primer dia, clar, a l'escena això potser veiem 10 minuts, però un assaig venia a Vero, que ha fet la coreografia, el moviment, i clar, potser eren 3 hores de vals, i era com ja no podem més, i marejats, allò, suant, era estiu, ara ja hem agafat la forma i ja ho tenim, però clar, al principi era com, això no podem fer, o això no som capaços.
Hem rigut molt, ha estat un... Realment ahir ho parlàvem amb en Joan Llago, el dramaturg, que ens vam trobar per fer una birra, i em deia, hòstia, he estat molt feliç aquests 2 mesos, perquè no ens hem desanimat, hem tingut problemes, però ha estat un procés de producció i de creació divertit i feliç, no? I d'alguna manera jo tinc la sensació que quan crees és el que vols.
No, jo el meu inici és una mica diferent del seu, perquè comencem a treballar una mica abans, però jo recordo això al principi de les converses amb el Joan Iago, l'Israel, parlant de l'escenografia. Pensava, aquesta gent no té pressa, volen anar a fons amb les coses. I em sentia tan això, feliç de poder viure els processos amb calma i en profunditat.
Clar, perquè nosaltres també treballem que no arriba un text que ja està tancat i després ens comencem a treballar el director i després arriben l'escenografia i el vestuari i la llum i tot això, sinó que nosaltres hem tingut sempre una creació molt col·lectiva i en paral·lel. A mi m'agrada més dir en paral·lel, perquè sembla que quan dius col·lectiu sembla que els actors estan fent l'escenografia, i és com, no. Cadascú fa la seva feina, però la fem alhora. I d'alguna manera fem que idees d'escenografia modifiquin completament la dramatúrgia de l'espectacle. I això, doncs, al final de l'espectacle hi ha tota una deformació de l'espai i apareix com una espècie de volcà barricada que acaba tenint sentit, i tot això no estava en les nostres primeres idees. Va ser el treball amb la Viviana i amb la Viviana i en Pascu, que vam començar a crear aquesta evolució, i llavors això crea espectacle. I jo crec que és molt guai no tenir la sensació de fer un encàrrec, de dir-li, Viviana, necessito un saló on la gent pugui ballar, fes-me un saló. Clar, era com, no, desenvolupem conceptualment aquest espectacle i aquest espai i que les teves idees ens modifiquin. Jo crec que això és el que
sí,
m'ha divertit.
Sí, sí, va ser un procés de creixement i d'alimentar-se fantàstic.
I dona que tot va jugar a favor de l'espectacle, no són peces soltes, no? Que ha fet una escenografia, un vestuari que no s'ha parlat, sinó que tothom ha estat al procés, i això dona que el conjunt sigui fort.
Tant director com intèrprets, com escenografia, ara em parlaves de la darrera escena i no en parlarem més, no en vull parlar més.
Molt bé.
Però en sou molt conscients que col·lapseu a la gent? És a dir, que sortim de l'espectacle dient, hòstia, però què he vist?
Ara sí, no? Ara que hem rebut aquest feedback del públic, jo he de dir que el primer dia que vam fer aquesta escena, que la vam assajar, teníem la idea i sabíem com havia d'anar, i llavors es va assajar i vam dir, vinga, fem-ho tot junt, l'últim acte. I el vam fer, i jo vaig haver de sortir de la sala d'assaig perquè em vaig posar a plorar.
Uau, val.
Perquè em vaig emocionar massa, però va ser des d'un lloc que no m'importaria plorar, però no entenia el que m'estava passant. No entenia per què m'estava emocionant d'aquella manera, i els vaig dir als actors, un moment, ara torno. I vaig marxar i vaig anar fora, i em va agafar com una espècie de sin sentido, saps? Mm. I vaig tornar i vaig dir, vale, tenim el final. Sí. I era com... I suposo que això, que a mi m'agrada molt, no?, quan dirigeixo entendre si una cosa és bona o no simplement per la pell, no per una qüestió intel·lectual. És, si jo m'emociono, és bo, no? D'alguna manera, és bo per mi, vull dir que... I va ser molt heavy.
Sí, això està passant, eh? Molta gent ho comenta, que quan el Joan Esteve, no?, que fa aquell moment, trenca la quarta paret d'aquella manera, la gent es diu... O sigui, es crea una catarsi amb el públic, que molta gent diu, m'he emocionat, he plorat, i això és molt xulo. A més, el primer dia... que clar, nosaltres vam assajar sense públic, quan ja va venir públic, la primera vegada que va passar, inclús molta gent va reaccionar molt, amb molta eufòria, des de dins va... Nosaltres, els actors que estem dins d'escena, vam fer uala, i quan vam acabar vam dir que m'he emocionat, tothom estava amb allà, que dic, què ha passat aquí?
Va ser precisament quan us vaig venir a veure. Viviana, tu ho has copsat, tot plegat?
Una de les primeres converses amb l'Irsa va dir, quan parlàvem de si podríem fer la feina així, diu, a mi m'agradaria que fos... Un espectacle on tingués un missatge positiu. I jo crec que una de les gràcies és que aquest cop de puny surts amb una energia positiva, de trasbals, però positiu.
Va, Anem a l'inici de tot plegat. D'on sorgeix la idea de partir d'un congrés com el de Viena de 1814?
Mira, tens el Xavi.
Sí.
Ell t'ho explicarà perquè és l'origen de tot.
Bueno, com? Com?
Bueno, estava, sí? Sí. Estava llegint el llibre de Capitalisme i Democràcia de Llucien Fontana fa ja, no sé,
4
o 5 anys.
Anys.
Sí, sí. I això, és un historiador, i parlant d'aquests dos temes, clar, hi ha un capítol complet al llibre que és Congrés de Viena, del 1814. I és una cosa que sí, a vegades no recordes haver estudiat una mica, però clar, no es parla massa, no?, als llibres de l'escola, d'estudi, perquè és un congrés, després de Napoleó i tal. Però en aquell dedico un capítol sencer a tot el que va passar, més o menys, aquell congrés. I clar, això que eren les quatre nacions que havien derrotat a Napoleó, ens reunim, redistribuïm fronteres, mantenim els nostres privilegis i tal, anava a durar una setmana, va durar 9 mesos, van començar a arribar més estats, més països, més, no?, amb tot el seguit que portaven de gent, es va triplicar la població de Viena, havien de destruir aquella gent, van inventar comissions per tenir la gent ocupada d'alguna manera, no?, i clar, també havien de fer sopars i festes i coses, perquè hi havia molta gent, el menjar s'acabava, o sigui, i tota aquesta situació a nivell polític em va semblar interessant, i a nivell del que estava passant d'aquestes coses, aquesta bogeria que estava passant a Viena, fora del Congrés, em va semblar interessant que la companyia vaig dir, aquí potser podem treure fil d'això, no? I va quedar allà. Sí, vam fer de què parlem.
Suposo que estàvem en un moment en què, fa un parell d'anys, o 3 anys, estàvem en un moment en què el que teníem ganes era de parlar del món s'acaba, el món s'acaba, i no ens estem adonant que el món s'acaba.
És una
no?
mica el de què parlem, no?
Sí, i és una mica el de què parlem. Llavors, jo suposo que una cosa, una idea, acaba vibrant en tu en un determinat moment. I tots estem pensant ara, més o menys, una consciència col·lectiva que va evolucionant. I en aquell moment estàvem amb l'emergència climàtica, amb l'emergència, no?, que existeix. Però un cop hem viscut 2 o 3 anys de pànic absolut, no?, la sensació, o més anys fins i tot, la sensació és que ara teníem ganes de pensar en com construïm, què fem després d'això, el que passa després de... I crec que quan vam recuperar... De què parlem ara? I el Xavi va dir, hi ha allò que jo vaig portar una vegada, que he quedat allà en un calaix, i torneu-vos a llegir. I ho vam mirar i va ser com emprendre, hòstia, que guai, aquesta gent que viuen en un punt en què ells es pensen que el seu sistema serà etern, però no saben que ja ha, de facto, ha acabat. Uh-huh. I que tot el que ve després, ells ja no sabran ni com organitzar-ho. I van pensar, és una mica el que ens passa, no? Que estem aquí, que no tenim ni idea de què ve després, i que d'aquí evoluciona la reflexió de l'espectacle cap a quina és l'alternativa, perquè som incapaços de pensar aquesta alternativa. I després la idea de la consciència de classe, no? Vull dir, de que tenim una responsabilitat col·lectiva.
Deixeu-me posar dos noms sobre la taula. Només dic dos noms i vosaltres comenteu, eh? Joan Llago.
Què vols que comenti? Joan és... Joan Llago és pues, un geni, una persona...
Ja, estem parlant d'un geni, però no volia ser...
Sí, pobre, un geni distret. Nosaltres sempre diem que és un geni distret. No?
Però no
sempre és com... Estic aquí, no és gens... gens prepotent.
Sí, sí, un dramaturg de l'escena, en directe. Vull dir que el tens allà tot el dia, també, jugant des de la dramaturgia.
És que és l'interessant. La gent no és capaç d'entendre realment com de permeable és el Joan Llago a les idees de la resta de l'equip, i com la resta de l'equip és permeable a les idees d'en Joan Llago.
No modifiquen cosetes, encara, a dia d'avui?
Clar, bé, un cop estrenat ja és més difícil, perquè hi ha una maquinària molt gran i necessitaríem poder reassejar algunes coses, però a vegades quan vas a fer un bolo aprofites per reassejar i tot això. Però el procés d'assaig, sí, i d'alguna manera en Joan Llago construeix els espectacles a partir de tot el que està comentant, parlant, imaginant la companyia, però és que després, quan jo estic dirigint, hi ha un munt d'idees que en Joan ja ho continua portant, des de la direcció, des de la interpretació, vull dir que és molt guai treballar amb algú que està viu i que no és una persona que fa la feina des d'una manera tancada i solitària i ara t'ho entrego i ara ja és la teva moguda.
Segon nom sobre la taula. Roser Batalla.
Roser Batalla. Doncs...
Que la nova incorporació, meravellosa.
És calòrica.
És calòrica.
Molt perillosa.
Ja no sí, sabia. Bueno, jo no la coneixia. Ara no sé, algú de la companyia la coneixia i si...
En Pasco és l'únic que havia treballat sí. amb ella al principi d'Arquímedes, sí?
Clar, aquí bueno, sí que buscàvem, mira...
Com havia abans... treballat amb ella, no?
L'institut havia dit, coincidit.
Ah, sí, aquí sí que vam buscar, com fa una escena molt important en anglès, vam buscar algú també, no?, que ja dominar una mica l'idioma, perquè si no, sense dominar l'anglès, fer allò, també dius... Tela. Però bueno, també ens encaixava, ens van parlar bé i del sentit de l'humor que tenia i tot això, van dir, bé, doncs vinga, i per què no? I és meravellosa. I també això, per treballar també, tenim la Roser, que és com 10 anys més gran que nosaltres, o més o menys, i també tenim gent de 10 anys més jove que nosaltres, o sigui que també hem fet una mica que això ens agrada molt, quan podem treballar amb gent de diferents edats a la nostra, perquè si no el Joan també diu, és que clar, sou els mateixos, només puc escriure coses de la vostra edat, o és difícil,
sí.
No?
I que Roser és molt guai quan ets un creador que arribes al teatre i que tu estàs a la teva moguda, però de cop i volta tens a l'escena a una dona que la van veure al Mètode de Gronholm, que la van veure a Maricel, que la van veure a Flor de Nit. És que l'altre dia li deia, és que jo he vist el vídeo de Flor de Nit milions de vegades i ets tu la persona que estava allà cantant fa molt de temps. Llavors ella ens explicava històries de com havien anat els càstings de tot això i penses, uau, és que hi ha molt d'ofici i és molt important, respectar això perquè el teatre és una feina transgeneracional que... Poden ensenyar moltes coses a les escoles, però on s'aprèn és fent-la. I la gent que l'ha fet t'ha d'ensenyar el que és guai i el que no és guai, també. Perquè et pots aprendre moltes coses que dius, ui, això que veig, intentaré no repetir-ho quan sigui gran, no? Però és molt guai. I la Roser ha estat jugant des del primer dia, ballant com la que més, fotent-se en el fang com la que més, generant comèdia...
Idees.
No para, té un cap. De fet, amb l'Aitor han fet un grup, ells dos, que eren com... Mare meva, quin tàndem, aquests dos, els he de separar. A vegades deia, el meu ajudant li deia... que no vagin a fumar junts, sisplau. Cada vegada que tornen, han tingut una idea diferent i em volen dinamitar l'assaig, no? I era molt divertida.
I bueno, que això s'agrada, també, tenir gent nova de la companyia, perquè això ens dona una energia diferent i renovar energies. No som un grup que volem estar tancats, no? Els que som més calòrics, sinó obrir-lo quan podem.
I en aquest cas, la Tamara Andong, el Carles Roig i el Joan Esteve han estat impressionants, a l'alçada com el que més, vull dir... Ah, ells ho deien l'altre dia, és difícil arribar a un grup tan tancat i que té una dinàmica tan concreta i un estil interpretatiu tan concret i no fer-te petit i no quedar-te com... Ai, no estaré a l'alçada. I no, allà tothom ha fotut, com tu dius, un cop de puny sobre la taula i han dit, aquí estem. I jo crec que això et respira, el resultat.
Em parlaves de repetició, Israel, i no vull que sembli que parlo de repetició. No vull parlar de repetició, vull parlar d'essència. I tampoc vull parlar del què exactament, però la Roser Batalla és una mica la Mònica López del que parlem? Creus que es genera allò?
Molta gent ho vol veure així i ho ha comentat, i segurament si ho
no
diuen és perquè sí, és l'actriu més gran que nosaltres, amb certa fama, i ve a treballar amb nosaltres, i a més fa un monòleg, no? Això és transversal.
I en general, aplaudir-lo grotesc.
Jo crec que funciona diferent, perquè la Mònica López formava part d'un espectacle que tenia dues trames, i ella era la protagonista d'una de les trames, no? Hi havia com la trama de la Calòrica i la trama de la Mònica López. Llavors, la Mònica López, funcionava, era un element que funcionava d'una manera com... Al voltant d'ella, tot girarà. Hi haurà una trama que ella la protagonitzarà, no? I, de fet, així ho va veure la crítica i va guanyar un Premi Max a millor actriu, no? Perquè eres conscient que protagonitzava una història. I, en canvi, no s'enfonsava en la història de la Calòrica, no? Per part de la Roser, ella forma part de... És una més. O sigui, té un monòleg, però és una més de l'espectacle. I ha estat tota l'estona fent el mec com ho fan la resta. I jo crec que És una mica diferent, però sí, sens dubte, és l'actriu reconeguda i amb carrera que ve i ens fa un monòleg. No farem més monòlegs. És que els escriu molt bé, el Joan Llavors,
sí,
monòlegs.
Li preguntava al Xavi Joan si era l'obra més boja que havíeu fet, i em deies, no, tinc la sensació que no. Però és l'obra més ambiciosa que heu fet?
Sí, jo crec que... Bueno, ja des de producció, no? Perquè tenim... És una coproducció amb el Lliure i amb el Centre Dramàtic Nacional i nosaltres. O sigui, que això ja és com... Anem allà, no? O sigui, és difícil aconseguir-ho, però ho hem aconseguit i és moure aquestes tres peces, no?
Però pensa que el nostre tercer o quart espectacle va ser Bluff i eren els cinc actors de la Calòrica fent 15 personatges i hi havia un cap d'abella, hi havia un personatge que era una abella, saps? Vull dir... ambiciós, també, però sempre ens hem fotut en un jardí sí, que sí. Diu això pot ser una puta merda, però impressionant, no? Vull dir que realment...
Sí, jo que els he conegut per primer cop en directe, no em puc imaginar una Calòrica sense ambició, senzillament. Entenc el que diu el Xavier del context.
Clar, a nivell de context de producció, sí, després a nivell de artístic o dels muntatges i això, clar, Ferfla era, els actors no s'aixecaran de la taula, i era, però com... Però...
Ja.
Serà molt avorrit,
imagina't.
Quatre parlant sense parar en una taula, o sigui...
I ara tothom diu, és l'obra més comercial, i dius, no s'aixequen de la taula, durant una hora i mitja. Estan en una taula, quatre persones parlant de què fer amb una empresa. És la pitjor idea de la història.
Ja, els ocells.
O els ocells. Una obra protagonitzada per ocells.
Per ocells que parlen.
Els productors, quan els expliquem, els hi veus la gota de l'arare, així caient, com dient... Què merdes voleu fer? El que passa és que, com que hem fet unes quantes d'aquestes bogeries i han acabat anant bé, doncs ara hem aconseguit una cosa, hòstia, que és molt guai, que és confiança. I llavors és la confiança dels espais públics, de la gent, de la gerència dels teatres i també del públic, no? que ha comprat les nostres entrades sense saber-ne res i ha esgotat abans d'estrenar.
Anem aquí. En aquest programa, la temporada passada, va venir, si no m'equivoco, la Júlia Trullol, no? Sí, em diu l'Andro que sí. Va venir el Joan Llago, va venir la Mònica López a presentar-nos diferents obres de la Calòrica. I jo els hi deia sempre, en sou conscients que la Calòrica s'ha convertit en un fenomen teatral? I tots em deien... I ara l'Israel m'ha posat una mica la mateixa cara, allò del... No, un fenomen, no. Heu esgotat entrades abans de començar l'obra al Lliure.
Però 200, que no sé. Que tampoc
però,
no són
escolta'm,
tantes.
No ha passat tant al Teatre Lliure, això.
Sí, no ha passat tant.
Val. Ara ja es pot dir? La Calòrica és un fenomen teatral a casa nostra?
No ho sé, suposo que sí, no? O sigui, per mi, que Jordi Hurtado ens cités a Saber i Vivir, crec que Saber i Ganar, em sembla que és el que ens va donar la idea de, ah, vale, sí, és una mica un fenomen, no?
Parlant del Lliure, no us vull fotre en cap fangar, però us han arribat les... Jo vaig veure molt per les xarxes que hi ha molta gent que s'ha queixat perquè no s'ha fet el Lliure de Montjuïc, que hi ha moltes més butaques.
Ja, però... Què hem de dir sobre això? Vull dir que les polítiques de programació són complexes i van més enllà del que nosaltres podem entendre. Jo no porto un teatre i no sé què és el que porta un director a pensar, ei, aquesta gent en aquesta sala, saps?
Per això us preguntava si vosaltres us sabeu fenomen teatral. És a dir, jo crec que ja la Calòrica en cartell significa moltes coses.
Sí, però... Nosaltres tenim moltes ganes de fer espectacles petits, de petit format, i en sales petites de 100 persones o 200 persones. De fet, no parem de parlar. El pròxim que hem de fer és una cosa més petita. Tenim ganes de tornar com a una proximitat i no tanta... Perquè a més ens agrada anar d'una banda a l'altra, segurament. I això, clar, és fenomen, però els espectacles tenen vida i les sales de producció públiques no són sales d'exhibició ad eternum. Llavors... s'han de poder, ens ajuden a... O sigui, han produït el nostre espectacle. T'ho imagina't, com nosaltres hem de pensar que el Lliure, que ens ha donat la possibilitat de produir un espectacle, ens ha col·locat en una sala 5 setmanes, no? I, a més, ens dona la llibertat de poder anar... O sigui, no és que ens doni la llibertat, perquè, evidentment, és una coproducció, llavors podem fer-ho, però de poder continuar aquest viatge més enllà, anar a Madrid, fer el... No sabem on acabarà Le Congrès de Max Paz, sabem on ha començat. I on ha començat ha estat molt guai, per dir d'alguna manera. Llavors, tant de bo... el nou l'innovi directori del lliure, perquè no sabem si serà un home o una dona, ens vulgui reprogramar. Escolta, reprogrami'ns.
Sisplau, ho demanem no? Des d'aquí, des de la Caravana de Ràdio Estel, absolutament.
O podem fer un salt, això no se sap, ara de moment no tenim cap possibilitat de res de tot això, però...
Sabem que hi ha gira, ara quan acabem.
Clar, que vinguin a veure'ns.
Això us anava
a
dir, no hi ha entrades per al Llibre de Gràcia.
No.
Hi ha alguna per, per la gira que feu?
Queden entrades a Roses i a Reus.
I punt,
I...
A Badalona, no?
I Badalona està exhaurit, ja.
Oh.
El que sí heu d'estar atents a Girona i a Granollers, que potser hi ha sorpreses aquí.
Sí?
Bueno, vés a saber, no?
Però com sabent-ho ràpid...
Sí, perquè a vegades s'alliberen entrades sí, i coses així que... Això passa al Lliure, de fet. La gent que sàpiga que cada dia al Lliure hi ha unes entrades de protocol que a última hora s'alliberen, sinó que el teatre això ho ha de tenir sempre, perquè de cop i voltes pues ve el cap del patronat i pues el cap del patronat ha de poder entrar a veure l'espectacle. I llavors aquestes entrades, si no, s'alliberen. I hi ha molta gent que està dient uau, he trobat la darrera entrada d'avui i he pogut veure'l. I penses, bueno, pues molt bé, no?
Sí, o la mateixa web ja no pots comprar, però pots apuntar-te una llista d'espera que funciona, si s'allibera alguna...
I si no, escolta, un AVE a Madrid, que
també,
estan ben baratos. Amb les...
Costa molt fer-la després en castellà quan l'has fet en català, una obra com aquesta?
Bueno, en aquest
aquesta
cas...
No. Ah, no, clar, que...
Els actors i actrius no han de fer res.
Ciao.
Farem el mateix. Sí que canviarem
la
títols i la veu a no.
Però sí, és molt complicat. Quan vam fer Els ocells, al Centro Dramático, imagina't les construccions, el ritme. Ells ja tenen après, és molt heavy, la llengua té un ritme, però no és que la llengua en general tingui un ritme, sinó aquella frase en concret té un ritme. I llavors el Xavi farà l'accent en aquesta tercera paraula i després tindrà una mica més. A la que canvia, i de cop i volta la frase té tres paraules més, perquè en castellà no es diu... Si dice mi casa en lloc de la meva casa, no? Uh-huh. Buah, tot comença a sonar malament i necessites un temps, però per sort tenim aquesta... Sí. Aquesta sort.
És un ritme i una musculatura diferent, també, que has de...
Deixeu fer rabiata, perquè jo sé que molta gent busca entrades per anar al Lliure de Gràcia. Vaig poder-ne anar just el dia abans de l'estrena. El dia 15 hi torno.
Tu hi tornes?
Sí.
Molt
sí,
bé.
Absolutament, no ho podia deixar perdre. Roses, Reus, Girona, Granollers, Badalona, que suposo que també hi haurà llista d'espera. Apunteu-vos, encara que sigui aquestes llistes d'espera, perquè valen molt la pena veure la Calòrica sempre. Israel Solà, Xavi Francesc, Viviana Puigdefabres, moltíssimes gràcies per pujar avui a la Caravana, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Estel.